continuarem, el reprendrem a partir de les 8, un cop haguem acabat aquesta audiència pública. Gràcies, secretària interventor, que se'n van fins a la tornada del ple. Donarem primer la paraula a aquelles persones que mitjançant instància ens l'han sol·licitada i que, per tant, doncs, primer tindran la paraula aquestes persones i, en tot cas, després, si queda temps, doncs, demanarem altres torns de paraula i, si els podem fer, doncs, farem els possibles per donar-vos la veu. Comencem, doncs, per la primera intervenció que tinc, però com que veig que per la temàtica hi ha dues intervencions que són sobre el mateix tema, farem la intervenció consecutiva. Una seria per part de la senyora Maite Lorenzo i l'altra seria per part del senyor José Antonio Ruiz. Val? Per tant, demano a la senyora Maite Lorenzo, sisplau, que s'acosti al micro i després li donarem la paraula i respondrem en principi respondrem a les dues intervencions si cal, d'acord? El que sí que els agrairia, hi ha moltes intervencions, el que diem sempre, com intentar respectar el timing perquè així tothom té l'oportunitat d'expressar-se. Quan vulguis, senyora Lorenzo.
Molt bé. En primer lloc, moltíssimes gràcies per poder participar en aquest ple. És veritat que s'ha incrementat considerablement el trànsit a Sant Cugat, a conseqüència del fort creixement de la població. Són molts residents al poble. El 1999 eren 50.000 habitants, ara són més de 94.000. A més, hem de tenir present la gent que havia treballat, la gent que havia comprat, la gent que havia estudiat. Soc veïna de Collfabà i els que vivim al mateix passeig Francesc Macià hem de suportar un trànsit constant amb la seva contaminació ambiental i la seva contaminació acústica. Francesc Macià fa temps que ha deixat de ser un passeig. S'ha transformat en la continuació de la Ronda i és una de les principals entrades i sortides del poble. En l'última reunió de Consell de Barri que es va fer el 3 de novembre del 2020, tot el que van proposar els portaveus de l'Associació de Veïns de Collfabà, els representants de l'Ajuntament presents, senyora Esther Madrona, senyora Marina Casal, el senyor José Gallardo i el senyor Albert Muratet, ens van dir que era inviable. Van argumentar que reduir el trànsit de Francesc Macià seria col·lapsar el conjunt de la circulació, que ara per ara no hi havia alternatives, que no es podia fer res i que ja es plantejarà en un futur en el pla de mobilitat. I la trista realitat és que Sant Cugat ja està col·lapsat, perquè el nostre poble no té una infraestructura per suportar aquest volum de trànsit. Penso que està molt poc justificada la decisió d'implantar la zona de baixes emissions. Tal com està plantejada, no solucionarà el problema de les emissions de CO2, però sí que perjudica aquelles famílies que per una raó o una altra no poden fer el canvi de cotxe. O senzillament, no necessitem canviar de cotxe, perquè el que tenim funciona correctament. Fa les seves revisions, passa a la ITV, paguem l'impost de circulació, paguem l'impost de CO2 i ara resulta que no podem circular perquè, segons vostès, som els causants de la contaminació ambiental. Quina ironia més gran! El gran volum de vehicles que entra diàriament al poble, més de 19.000, segons vostès, és el que fa que s'incrementi el CO2 en l'ambient i això és el que s'ha de regular i restringir. No pot ser que tothom vulgui arribar a tot arreu amb el seu cotxe. Hauria d'haver la possibilitat que la gent que ve de fora pogués deixar el seu cotxe a la perifèria i agafessin el bus i no penalitzar els residents del poble, els pocs cotxes sèniors que queden, perquè nosaltres, els veïns de Sant Cugat, tenim tot el dret a circular per al nostre poble. Vostè, que està tan preocupada per la qualitat de l'aire de Sant Cugat, li puc dir que de la manera que ho està gestionant, de ben segur no s'aconseguirà. Reduir el trànsit és el que farà millorar la contaminació ambiental, la contaminació acústica i que l'aire de Sant Cugat sigui realment un aire de qualitat.
Hauria d'anar acabant, senyora Lorenzo, sisplau.
Sí, estic acabant.
Perquè ja aparta gairebé el doble del que hauria de tenir. Endavant.
Doncs pues ja, per acabar, si vostè, és una petita reflexió, si vostès estan ocupant aquestes cadires, és gràcies als vots dels ciutadans de Sant Cugat. Per tant, treballin pel benestar dels veïns d'aquest poble, no per als seus interessos polítics. I quina decepció que un tripartit encapçalat per Esquerra Republicana prengui aquest tipus de decisions.
Sí. Ah, gràcies, senyora Lorenzo. I ara li passem la paraula al senyor José Antonio Ruiz. I després fem la resposta conjunta.
Bona tarda.
Endavant.
Vinc de part de la plataforma de la zona de baixes emissions i tenia un parell de preguntes. Una és que portem una sentència del Tribunal de Justícia d'Europa del 13 de gener del 2022, los asuntos tratados pues aquí, el C-177/19P, el C-179/19P i el C-178/19P. En l'apartat número 4 d'aquesta sentència diu que els ajuntaments no tenen potestat sobre les homologacions dels cotxes i a base de les homologacions dels cotxes treure uns valors d'emissions. Això els ajuntaments no estan fets per això. Això ho fa la Comissió Europea, que és la que dicta les directrius, que són les euronormes. Llavors, com que diuen que els ajuntaments no poden restringir, prohibir i limitar la circulació dels cotxes, en base a aquesta sentència del gener, que es va celebrar a la Sala Quinta, quines mesures prendrà a l'Ajuntament aquest? I l'oposició, sisplau, quina opinió té? Aquesta és la pregunta que tenim, les dues preguntes que tenim.
Molt bé, gràcies, senyor Ruiz. Gràcies. Ara el contesta o el que sigui, diguéssim, eh? Intervé el senyor Gallardo, el regidor, endavant.
Gràcies, senyora alcaldessa. Senyora Maite, evidentment jo vaig estar en aquella reunió, me'n recordo perfectament, li vaig dir jo el fet de que era un carrer que era una entrada a la ciutat i per tant està al costat de la ronda i li vaig dir clarament que ara, en aquell moment no hi ha cap altra opció perquè el que fas és col·lapsar altres entrades de la ciutat i això sí que li vaig dir i em refermo en aquest posicionament. A dia d'avui no podem fer una altra cosa. Sí que és veritat que en el tema mobilitat tothom és expert, eh? La mobilitat des de casa, des del sofà, tot el món sap de lecciones i no és una cosa fàcil, és un repte, estic totalment d'acord amb vostè. El tema de la mobilitat no només a Sant Cugat, sinó a totes les ciutats, és un repte molt important perquè és un problema, és evident, ha augmentat moltíssim el que és el parc de vehicles, però sí que és veritat que estem prenent mesures que estan tenint efectes. Properament, amb l'alcaldia, ja veurem el dia que ho fem, presentarem les dades i el tema de les zones baixes emissions sí que està tenint efecte. Tenim dades que així ho reflexen, que ha baixat les emissions de contaminants a la nostra ciutat i tenim les dades per poder demostrar-ho. I per tant, sí que és veritat que és un pas petit, no ho soluciona el problema, estic d'acord amb vostè, hem de buscar millorar la xarxa d'autobús, hem de buscar zones per crear pàrquings a les voltants de la ciutat i realment potenciar els park and ride perquè la gent intenti entrar menys a la ciutat com hem fet amb un park and ride i el que volem fer a l'entrada de Rubí. Però evidentment això no es fa ni d'un dia per l'altre ni ràpid. És un tema que és de llarg recorregut, no es pot fer d'una manera imminent i la gent s'ha també de canviar d'hàbits. No estem acostumats a agafar el cotxe per anar a comprar el pa davant de casa nostra i això realment ho hem de canviar aquest xip. I el que no podem fer és dir als altres que no agafin el cotxe i dir que jo sí que el puc agafar. Això tampoc estic d'acord, no? És un tema universal. No podem dir que per ser resident jo tinc més privilegi que un altre i això sí que ho vam descartar en el tema de deixar els residents dins de les zones de baixes emissions que poguessin entrar, perquè directament hi havia una llei que ho impedia. El tema que deia l'altre company, el company, per dir alguna cosa.
El senyor Ruiz? El senyor Ruiz?
Caparau. Nosaltres el que hem fet és aprovar aquesta zona de baixes emissions amb tot el suport dels serveis jurídics de l'Ajuntament. Per tant, hem fet tot el que ens han dit que hem de fer perquè això sigui i tiri endavant. Jo vaig dir al ple passat, si hi ha alguna cosa que s'ha fet malament, que s'ha de portar a algun lloc, jo dic que tothom és lliure de portar això on cregui que és convenient i si algú ha de dir el contrari, doncs nosaltres, evidentment, encara que no estiguem d'acord o que no estiguem d'acord, com ha passat a Barcelona, ho hauríem de catar. Però a partir de dia d'avui hem fet aquesta proposta, hem aprovat aquesta ordenança de noves emissions i fins ara doncs, continuarà aprovada. Si algú diu el contrari, doncs haurem de cantar el que sigui.
Sí, ara li anava a dir, senyor, senyor Ruiz, vostè ho ha comentat i ara els anava a passar la paraula quan acabés el senyor Gallardo. Per part de Ciutadans, senyor Ciprián.
Gràcies, senyora alcaldessa. Gràcies, senyora Lorenzo i senyor Ruiz, per la seva intervenció. Ja saben vostès que nosaltres des del començament som molt vigilants contra aquesta zona de baixes emissions perquè no ha estat ben implementada, no perquè estiguem en contra de les zones de baixes emissions. Avui ha sortit un nou document, una nova sentència al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que diu que la zona de baixes emissions de Barcelona no està ben dimensionada i que s'ha d'eliminar directament. I jo crec que quan veus les barres de tu vecino cortar, pones tu ja a remojar, no? Jo crec que la següent zona de baixes emissions serà la nostra, que nosaltres, per suposat, crec que haurem d'obeir al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Era una de les preguntes que tenia pendent jo també de fer-li al senyor Gallardo. Doncs gràcies per aquesta proposta, gràcies per la seva intervenció. I després una nova reflexió. A mi m'agradaria també conèixer què passarà amb les 3.293 sancions que s'han posat a la zona de baixes emissions en aquest 4 mesos de posta en marxa de la zona de baixes emissions. I m'agradaria conèixer una mica quina serà la resposta de l'Ajuntament de Sant Cugat. Gràcies.
Més enllà de refranys, senyor Ciprián, aquest govern es mou no pel refrany, sinó per resolucions judicials, per alguna cosa que haguem de fer diferent, com ha expressat el senyor Gallardo. De moment no posarem a remojar res, perquè en aquests moments no tenim cap instrucció de remojar res. El dia que calgui, doncs no només ho remojarem, sinó que farem el que se'ns demani. Moltes gràcies per part de Junts, senyora Fortuny.
Sí, moltes gràcies. Bé, el nostre posicionament com a grup és clar, és diàfan, l'estem defensant des del primer moment. Estem a favor d'una qualitat de l'aire, estem a favor i sabem que el futur de les ciutats i també de Sant Cugat passa per la descarbonització, però no estem gens a favor, i així li fem saber doncs, a l'equip de govern, amb el regidor, que en parlem moltíssimes vegades, i també amb la ciutadania, amb les maneres com s'ha implantat. Cal apostar per aquestes alternatives. No pot ser que l'única alternativa d'una persona gran que viu al centre, que agafa el cotxe un dia a la setmana per anar a la mútua o per carregar al supermercat, doncs l'única solució que se li doni és que desballesti el cotxe. I a més, la gran oportunitat, i així sempre ho refermem des del nostre grup, entre d'altres mesures, són, com deien, doncs els pàrquings dissuasoris. Aquesta és una, però la gran oportunitat que tenim, i per això els hi demanem doncs, que si cal ens facin partícips de les reunions que estan tenint amb l'àrea metropolitana, és el transport urbà. És la gran aposta que ha de fer aquesta ciutat per posar la vida fàcil en els ciutadans, en els veïns i les veïnes, i que a més ho puguem compaginar amb la necessària qualitat de l'aire que hem de tenir tots plegats. Ja sé, senyor Gallardo, que em dirà que és molt difícil, però res és impossible. Vostè és tenaç, és treballador, i nosaltres li demanem que ens hi deixi col·laborar, que ens deixi que puguem fer aquest treball conjunt, que en definitiva volem el mateix, que és el benestar dels veïns i les veïnes, i estic convençuda que vostè també ho comparteix. Gràcies.
Gràcies, senyora Fortuny. Jo també voldria afegir que aquest divendres passat l'Ajuntament de Sant Cugat, a l'hora de molts altres ajuntaments de Catalunya, amb el conseller de Territori, el senyor Jordi Puigneró, i la consellera d'Acció Climàtica, la consellera Teresa Jordà, vam signar l'acord dels municipis per a la qualitat de l'aire. I no només això, sinó que la Generalitat estableix, a partir de l'aprovació de la signatura d'aquest acord, que tots els municipis de més de 20.000 habitants a partir del 2025 hauran de tenir una zona de baixes emissions. Per tant, no només és aquesta ciutat, sinó tot el país, que està tot el país de ciutats majors de 20.000 habitants, òbviament, com a obligatorietat, després cada municipi pot fer el que consideri oportú, a partir del 2025, d'acord amb el que estableix el govern de la Generalitat de Catalunya, hauran de constituir una zona de baixes emissions, perquè aquesta és l'única manera que podem garantir aquest compromís per la qualitat de l'aire, perquè el 60% del CO2 ve originat per la circulació, i a partir de totes les consideracions, jo també els encomiado a que ho facin, que es posin, no?, en el web del Govern de la Generalitat, que mirin aquest acord amb tots els compromisos que hi ha, i a partir d'aquí totes les obligacions que tindrem als municipis. Això és molt seriós, per tant no va només de que un ajuntament amb un govern concret, liderat o no per qui sigui, ho faci, sinó que això és un acord, és un compromís de país, i per això el divendres doncs va néixer no només aquest compromís, més a signar aquest acord, sinó que a més, insisteixo, això serà preceptiu a partir del 2025. Crec que també val la pena que tothom ens anem mentalitzant, no?, del futur immediat que ve, perquè això no pot esperar. En tot cas, gràcies per les intervencions, i seguim. Per part de la senyora Maria Àngela Palacios, té la paraula. Benvinguda, ben tornada, si se'n permet, en el ple de l'Ajuntament de Sant Cugat. Celebrem de veure-la.
I, bueno, celebro veure'ls a tots, tots estem bé, i lo qual és d'agrair. I moltes gràcies per fer-me participar. Bueno, hi ha tres cosetes, procuraré ser breu. Los conciertos de Navidad y San Esteban, que trobo que jo, senyora alcaldessa, a veure, a mi m'agraden molt los conciertos, sóc una dona molt alegre, però clar, Navidad, des de la pandèmia, aún estamos más descolocados, a mi me ve família del Balears, del Sur, del Norte, del Este y del Oeste, i resulta que a casa me reúno 8 cada dia i en la plaza hay 150. Navidad y San Esteban, con lo cual un descoloque total y absoluto de ruido, y la gente se te tiene que ir de casa porque hay niños pequeños. Hombre, yo encuentro que el espíritu navideño, al menos en mi casa, no sé yo en la de ustedes, pero en la mía, nos reunimos la familia una vez por el año de toda la geografía, vuelvo a repetir, y estamos muy contentos, y no puede ser el mismo día. Por lo tanto, yo creo el máximo respeto, porque con la señora Aristoy el año 2020 ya se montó un Belén con la fiesta de Navidad y San Esteban. El 2021, la misma canción con más horario. Imagínese usted, uno de 7 a 11 y el otro de 9 a 12. A ver, no, mire, perdone, pero yo creo que no. En todo caso, villancico a media tarde con unas niñas muy monas, que es toda alegría de Navidad, pero a mí unos conjuntos de rock y unos conjuntos a toda tela en la plaza emblemática de Barcelona, que se siente por todo el contorno, pues yo creo que ustedes deberían tener una mica de respeto a los vecinos y a la fecha de Navidad. Esto. Bueno, ya habrán visto la foto de cómo quedó la emblemática después de los dos festivales. Bueno, horroroso. No podían pasar ni los perros. Ya les he puesto una foto en el top. El policía local, la segunda cosa. El turno de Navidad y San Esteban parece que solo había un señor dentro, que a mí no me dejó pasar el día de San Esteban a las 11:30 y pico, en vista que llamé a la policía local y no acudían. Digo, bueno, voy a presentarme, que está al ladito. No me abrió la puerta, heladita de frío para darme un pasmo, y me dijo el señor que estaban en cuadro, que los dos que estaban patrullando, que no sabían si podrían ir, y él estaba solo. Bueno, pues oiga, no sé, si en 94.000 habitantes, que somos lo más de lo más, moriremos de pura alegría y éxito, tenemos que tener el día 25 y 26, creo que el día 24 había 3 o 4, pero el 25 y 26, según me informó el señor de la que no me abrió la puerta, que por el interfono, una sola persona para 94.000.
Vaig acabant, senyora Palacios.
Ja està.
Queda dit. Molt bé.
I la tercera...
No, he dit vagi acabant. Hauria d'anar acabant amb tot. Digui molt telegràficament.
Servicio de atención telefónica a l'Ajuntament. Con el anterior gobierno de la señora Conesa ya puse en conocimiento que todos los teléfonos menos 93 y 900 son de pago para el cliente. Esto me han informado en la compañía, en cualquier compañía comercial telefónica, que solo en España se lleva esta práctica. O sea, yo pago, pero mi pago revierte en el ayuntamiento. O sea, ustedes, por lo visto, según me han dicho, ellos no me han firmado nada, pero me lo han dicho por teléfono, ustedes sí que cobran estas llamadas, figura las que yo pago. A ver, yo doy una solución, porque pagamos muchísimos impuestos y yo creo que estamos ya muy saturados, y deberían poner un 900 o como mínimo un 93 que entra en el sufrido vecino, que pagamos muchísimo de todo.
Molt bé, senyora Palacios, intentem contestar això també.
Sí.
Gràcies, Vinc. Clar, normal. Imagini's tant temps sense venir.
I, a més, com que faig de canguro, estoy ara peor del que trabajaba.
No pateixi, ho entenem perfectament. Intentem respondre, senyora Palacios, d'acord?
Has de fer un jaleo per venir.
Molt bé. Endavant, senyora Palacios. Ara ho ha d'administrar venint cada dia, i així no se li acumula. Molt bé, senyora Madrona, no sé si vol respondre. Breument, també.
Sí, només dir, senyora Palacios, que aquestes dues activitats nadalenques que mencionava, aquests dos concerts, doncs donaven resposta també a aquesta necessitat, fins i tot de la ciutadania de la ciutat a poder-se retrobar també a l'aire lliure aquest Nadal, que tots sabem de quina situació tan complexa i tan complicada venien. Per tant, aquestes dues activitats, aquests dos concerts, no van acabar a altres hores de la matinada, van acabar, vostè ho deia, vora el vespre, vora la mitjanit, i per tant també doncs això, que tothom també pogués tenir l'oportunitat de trobar-se no només amb la família, sinó també amb els seus amics coneguts i saludats a l'entorn de les festes de Nadal.
I complint, evidentment, tots els requisits que calia, si no, no s'haguessin pogut fer, que malauradament hi ha hagut moltes coses que no les han fet. Molt bé, no sé si senyora Llorente vol contestar allò dels...
lo de los teléfonos. Senyora Palacios, jo no le puedo contestar con toda la seguridad, por tanto, revisaré. Sí es cierto que el número de teléfono de contacto del ayuntamiento es un teléfono fijo y, por tanto, tiene la misma tarifa que cualquier... que si llamas a cualquier fijo, la mayoría de las compañías telefónicas lo tienen bonificado. Llamar a los fijos normalmente va incluido en el pack del contrato que uno tiene, pero es cierto que quizá no todas ni en todos los planes. Esto sí que le puedo decir que seguramente es cierto que hay un coste para los que no tengan incluido en su plan contratado pues la llamada a fijos. En cuanto al hecho de que nosotros cobremos porque nos llamen, eso creo que no es así. De todas formas, me comprometo a hablar con el equipo que lleva telecomunicaciones del ayuntamiento y le daremos una respuesta. No, senyora Palacios...
Vale, no ens interpel·lem. Li contesta vostè, li comprova senyora Llorente, li posa per escrit o la truca o així més serà més fàcil. Gràcies, senyora Llorente. Senyor Carol?
Bueno, molt ràpidament, afegir també que per la 092 recordi que té el 112, que també és gratuït absolutament i que pot també contactar amb la policia local, si li calgués. Per tant... No, disculpi, això no pot ser que l'hagin dit això perquè ho porta la Generalitat i directament desvia. Per tant, nosaltres hem afegit el 092 com a complement. Respecte al tema de la manca de policia, va continuar fent el servei, sí que va haver-hi moments que per tema de la Covid, recordem que hi havia un índex de contagi molt alt, doncs vam tenir més manca de policies que en altres moments, però respecte a això, res. I tal com li dic, el 112, vostè, si demana, li passa directament amb la policia local i és gratuït. I el 092 és la tarificació normal i corrent com trucar a qualsevol fixa.
Gràcies. Molt bé, gràcies, senyor Carol. Seguim amb el senyor Xavier Bona.
Bona tarda, senyora alcaldessa, senyora regidora, senyors regidors. L'escola La Mirada necessita un nou edifici, sí. L'import total del pressupost d'execució del contracte és molt superior al corresponent a una escola de tres línies, ja ho saben. Un preu que no pagarà la Generalitat, sinó que anirà a càrrec dels veïns i veïnes de Sant Cugat. L'obra de l'edifici que es licitarà tindrà un impacte i un cost ambiental encara més gran i irreversible. Construït al mig longitudinal del bosc de Boipelleres, destruirà gran part de l'alzinar mediterrani i afectarà directament el bosc de Ribera amb tales i aclarides a menys de 100 metres de la llera de la riera de Boipelleres. Aquesta merma física del bosc irrecuperable comporta una pèrdua de biodiversitat del patrimoni natural i cultural i de salut física i psicoafectiva del veïnat de Sant Cugat, entre altres. Les declaracions en favor de la preservació i restauració del medi natural per la salut, per la biodiversitat i contra el canvi climàtic pronunciades i aprovades per aquest Ajuntament exigeixen també actuacions prioritàries i urgents. Per tal de compaginar i satisfer les diferents prioritats i urgències, hem difós un document que vostès tenen on es presenten noves opcions i alternatives renovades per a ubicar el nou edifici fora del bosc de Boipelleres. Sobre el paper, totes possibles i algunes, pensem, i algunes amb una mínima modificació del projecte actual, sense necessitat de demorar-lo més anys, amb un cost total menor a l'actualment aprovat i amb una valoració molt favorable en quant a impacte ambiental. Cal dir que des de desenvolupament urbà se'ns ha convocat a una propera reunió i esperem que amb ajuda dels serveis tècnics millorin i també es presentin noves alternatives viables. Doncs els correspon fer-ho més que la ciutadania. Des de SOS Bosc Boipalleres, amb el suport de més de 20.000 firmes i entitats ecologistes locals, comarcals i nacionals, s'ha fet un esforç per a presentar diferents solucions a l'emplaçament del nou edifici de l'Escola La Mirada. Són proposades per una solució que pugui ser consensuada per les parts. I preguntem, per part de l'Ajuntament i especialment de la senyora Mireia Ingla, alcaldessa de Sant Cugat del Vallès, i del senyor Francesc Duc, tinent d'alcaldia i regidor de Desenvolupament Urbà, estan realment disposats a avaluar positivament alguna de les propostes i fer factible l'emplaçament de l'edifici fora del bosc de Boipalleres? Quedo en espera de la seva amable resposta. Moltes gràcies.
Molt bé, gràcies, senyor Bona, gràcies a vostè. Començo pel final, com que ja vostè ja ha confirmat que se'ls ha convocat en aquesta trobada amb l'àrea d'urbanisme, amb la tinença d'alcaldia, amb el tinent d'alcaldia i el seu equip. Per tant, entrar a la valoració de cada proposta serà en el marc d'aquesta reunió, fruit d'aquest document que certament ens ha fet arribar i que, per tant, no, l'àrea d'urbanisme se l'ha estudiat i se l'ha comprovat i quan tinguin la trobada ho podran debatre. Dit això, l'Escola La Mirada és una prioritat per aquest govern, però diria que per aquesta ciutat, i certament no estem fent més que salvar entrebancs que van sortint, no? De fet, la premura del projecte, la necessitat del projecte ha fet, per exemple, que avui mateix haguem incorporat un punt d'urgència al ple, concretament, que és la modificació del pressupost, perquè va quedar el concurs desert i hem hagut de fer, no?, aquesta modificació en el pressupost del seu projecte, però que aquesta premura és incompatible amb plantejar opcions que de ben segur moltes de les quals implicarien també molt probablement una altra modificació del planejament. Ja hi hem passat per aquí, va haver una inicial modificació i després va haver una segona modificació del planejament per tal de moure la ubicació de l'escola. Això va implicar també haver de refer el projecte, perquè vostè deia és que bàsicament no s'hauria de tocar el projecte, insisteixo, això ho veurem en aquesta reunió, ho podem contrastar llavors, però sí que és veritat que és un projecte molt singular i que de ben segur, perquè aquest govern ja ho va estudiar en el seu moment, implicava pràcticament donar-li la volta per no dir estripar el projecte i tornar a començar de zero. I ara no tenim temps perquè aquesta escola ja funciona, perquè hi ha uns nens i unes nenes que ja formen part d'aquesta escola, que estan en aquest cas en mòduls, perquè hi havia un compromís que ja hem superat d'una forma absoluta de terminis i que per tant doncs, ara nosaltres no fallarem. I això ho hem fet tenint en compte l'impacte ambiental amb un compromís evident de restauració, que a més ja hi ha un pressupost, de fet ja s'ha licitat i tot també aquesta part del projecte, que forma part del projecte de forma paral·lela, però per nosaltres era tan important de desenvolupar l'escola com també alhora tenir en compte aquesta restauració per minimitzar l'impacte d'aquest parc urbà del bosc de Boipalleres, del qual totes i tots n'estem molt orgullosos, però a més crec que hem tingut tot aquest temps de marge per anar explicant el perquè d'aquesta premura, perquè anem tard, no, molt tard, i que per tant doncs, per nosaltres aquest projecte anant salvant tots els reptes i tots els entrebancs, més tota la part de procediment pròpiament dit. La modificació es va aprovar definitivament, per tant per la Comissió d'Urbanisme, etcètera. No estem fent res més que anar treballant a favor de la ubicació d'una escola que va molt tard i que per aquesta raó doncs, no podem perdre més temps. Dit això també, acabo com he començat, vostès tenen aquesta trobada i en tot cas parlaran amb els tècnics i amb una trobada que poden detallar exactament totes aquestes propostes que han fet vostès, que jo ara mateix he vist, però que no entraré en detalls, perquè a més ara mateix tampoc no em toca, i en tot cas, un cop fet aquesta trobada, doncs també veurem en quin punt som i probablement tindrem aquesta oportunitat una vegada més d'expressar que és compatible el compromís mediambiental amb un compromís amb els nens i nenes de l'escola, La Mirada, comunitat educativa, famílies, en definitiva la ciutat, però no deixa de ser un equipament educatiu que per aquesta ciutat és essencial. Així que gràcies, senyor Bona. Diria que la trobada la teniu aquesta setmana mateix, no? La vinent? Vale, doncs el dia 4, i llavors tindrem l'oportunitat de parlar-ne amb els serveis tècnics i amb el tinent d'alcaldia. Gràcies, senyor Bona. Sí, molt ràpid, sí, perquè tenim moltes paraules demanades i, per tant, sí, sí, pot ser molt ràpid, senyor Bona, endavant.
Sí, vull dir, no m'han respost la pregunta si estaven realment disposats a valorar positivament una altra ubicació. He entès pel seu comentari que no, és el que he entès. Aleshores, vull dir, aquesta reunió pot arribar a ser una mena de pantomima o per quedar bé o una cosa d'aquestes. No entenc massa bé exactament quina és la resposta. En tot cas, ja li replicarem a la mateixa reunió.
Sant Cugat, d'acord? És un municipi molt ampli.
Espera, perdona.
Que té territori.
Sí, queda clar, però també vull remarcar una altra cosa. Va ser decisió d'aquest govern, i ho va personalitzar vostè i el senyor Duc, de fa 2 anys, el 5 de març, decidir no valorar cap altra alternativa i col·locar-lo al mig del bosc, per un tema econòmic. Greu error, perquè és més car haver-ho fet així, i a sobre va provocar un retard d'un any i mig per la tramitació de la modificació.
Molt bé, senyor Bonar, se li ha acabat el temps, d'acord? Jo crec que la reunió sí que val la pena fer-la i no és cert que no vam valorar altres alternatives. Les vam valorar totes i vam acabar una cosa. Jo crec que m'he explicat avui i moltes altres ocasions les faré i faré explicacions les vegades que calgui, però en tot cas li he respost perfectament, com a mínim al meu entendre, la seva intervenció i vostès tindran aquesta trobada, que és l'altra part que demanaven, i només faltaria. Gràcies, senyor Bona. Seguim amb la senyora Quadras. Senyora Quadras, té la paraula. També celebrem de veure-la en aquest plenari. També la trobàvem a faltar. Endavant.
Els polítics no els hi agrada gaire l'audiència pública. Això ho tinc clar. I hem d'agrair una cosa. Que la Floresta va ser amb el Partit Socialista, i jo no soc d'aquest partit, va fer que tinguéssim audiència pública, recordem-ho de tant en tant. Bueno, jo he vingut a parlar de la llei 13-2006 del 27 de juliol i el decret 123 del 2007 del 23 de maig. Això és està dirigit més aviat als serveis socials. D'acord? Bueno, fa 10 anys que està congelada. Està congelat. O sigui, va haver-hi un moment que es va parar la unitat econòmica i llavors és perquè ara no ho resoldran, però a la millor l'any, no sé, quin any, bueno, el mes que ve, va, o l'altre, a veure què pot passar, si ho poden mirar d'arreglar-ho. M'he explicat o no?
Jo crec que sí, no? Senyora sí. Quadras i la sí. Senyora Gil.
És les prestacions de necessitats bàsiques, així com la no contributiva, que és europea, va pujant l'IPC, aquesta, res. I llavors, clar, què passa? Un exemple, una persona cobra 10 i l'altre és 8. El que cobra la jubilació, el que sigui, de 10 va pujant i l'altre, com que està quieta, hi ha un moment que s'ajunten i es queda sense pensió, que no és la meva pensió, ni molt menys. El que vinc a dir és per a veure si hi posen fil a l'agulla. I per lo de més, ja està, bueno, jo permeti'm una petita crítica a Ciutadans. No sé si hem pentinat el gat, però escolti, jo em sembla que ficar-se que si és llaços grocs, que si no sé què, en el camí no en poden fer res. Això és perdre el temps. Jo ho dic per això, perquè no ho facin. Si pot ser, no sé si es poden... Si es poden
vostè demani, molt bé. Molt bé, senyora Quadras, la responem. Ja gràcies, Moltes Va. Gràcies, senyora Gibert.
Hola, senyora Quadras, jo també m'alegro molt de veure-la, feia molt temps que no ens veiem i de fet agraeixo molt aquesta pregunta perquè és molt pertinent. Vostè efectivament fa referència a l'índex de renda de suficiència, que és un índex que fa uns 10 anys que està congelat, i és cert que aquelles persones a qui donava cobertura, amb aquest índex es calculen totes les prestacions socials bàsiques, aquelles persones a les qui donava cobertura, diguéssim que amb l'encariment, no?, amb l'increment de l'IPC, per tant el preu del cost de la vida, aquestes persones són més pobres i per tant donen menys cobertura. No és una competència que tinguem efectes locals, és a dir, nosaltres a nivell d'ajuntament sí que doncs, allà on pertoca, en els espais diguéssim que tenim supramunicipals, demanem que aquest índex s'actualitzi perquè efectivament nosaltres les prestacions socials, tot i que podem aplicar alguns certs correctors i a partir de la pandèmia sí que vam aplicar uns certs correctors per tenir en compte, per exemple, una variant que aquí a Sant Cugat és molt clara, que és el preu de l'habitatge. però sí que és cert que els hem de calcular amb aquests índexs. No? A nivell estatal es calcula amb l'IPREM, que històricament havia sigut molt més baix, però que també és cert que estava congelat, i a l'haver-se congelat doncs, l'IRSC, al final ha quedat fins i tot més baix a l'índex de renda de suficiència. Per tant, la qüestió que vostè posa sobre la taula és una qüestió que diverses entitats del tercer sector, sindicats i associacions han posat sobre la taula de fa temps, i jo la comparteixo plenament. Cal una actualització d'aquests índexs i sobretot veient que la inflació és una miqueta el pa que tindrem cada dia i d'aquí en endavant, i per tant doncs, sí, comparteixo la seva preocupació. Ja li dic, intentem aplicar correccions allà on podem a nivell local, però tenim una mica les mans lligades en aquest sentit, i és veritat també des de les perspectives tècniques, ara li he parlat una mica de política, també fa molt de temps que es demana que aquests índexs s'actualitzin per tal que s'adecuïn al cost de la vida en general.
Molt bé, moltes gràcies senyora Gibert i també gràcies senyora Quadras, i seguim per part de la comissió, en representació de la comissió Pidanchandri Més 25. Ens voldrien llegir, no?, un manifest. Endavant. Entenc que ho llegiu a mitges? Un tres cadascú. Vinga,
sí,
endavant.
Ja, però abans ja, bueno, permet a la senyora alcaldessa de saludar-vos. Saludar-la, bueno, si hi ha algun so, no?
Sisplau, a veure si podeu acostar una mica més al micro, perquè amb la mascareta i el soroll no sento res. Endavant. Sí.
No, bueno, saludar a la senyora alcaldessa, tinent d'alcalde, l'alcaldia i tinent d'alcaldia, regidors i regidores. Ja m'hauria agradat, bueno, estic aquí en representació, no tinc afans de poder continuar a ser el president del club, ja soc expresident, ja, i perquè no ha pogut venir ja, i tampoc havia de llegir el manifest la vicepresidenta, que està agafada del Covid. I clar, volia dir només una cosa, una introducció abans de dirigir aquest manifest. Ja. Que el manifest m'hagués agradat que fos institucional, no llegir-lo nosaltres, no? Perquè és d'interès públic, és d'interès de tota la ciutadania. El fet d'estar aquí després de 25 anys també és un fracàs de les institucions, perquè és impossible. Bueno, portem 29 anys des del primer edicte o lema de la protecció de la zona de Torre Negra. I parlo de Torre Negra en general, del que és tot el tren agrícola, tot l'entorn de la zona rural i ecològica de molta importància. I quan era jo l'últim mes de presidència, vam tenir entrevista amb tot el partit polític aquí, quatre, bueno, set un que s'ha desmarcat de la protecció de Torre Negra fa cinc anys. Bueno, fa quatre anys, fa cinc anys, havia assenyat el manifest i després s'ha desmarcat. I perquè és una continuïtat d'aquesta lluita, no? Però no només nostra, jo voldria que sigui vostra aquesta, que de tota la ciutadania. Bueno, en principi ja llegiré el que, bueno, no sé si senten tant la mascareta. Aquesta és fruit d'una comissió que vam formar fa mesos, que representa el Club Muntanyenc Sant Cugat, Friday for Future, Poli Edicions i el Cugatenc. Jo faig càrrec, bueno, s'ha treballat amb moltes mans i ara llegiré una mica, i després el Josep, bueno, conegut com el Pepe, continuarà la segona part. Compromís social i polític en la defensa de Torre Negra i Rodalies. 25 anys després de l'agressió al Pidanchandri, de la gran mobilització per la protecció de Torre Negra i de les seves Rodalies, la Comissió Pidanchandri Més 25 demana que els grups polítics, les entitats i la ciutadania en general refermin el compromís de la protecció d'aquest àmbit, com ja ho van fer el 16 de març del 97, refermant així el compromís pres ara fa 5 anys per aquest mateix ple municipal, la proposta de la Comissió Pidanchandri Més 20. Jo espero que no serem aquí d'aquí a 5 anys a fer Pidanchandri Més 30. No? Bueno, creiem que l'espai natural de Torre Negra ha de ser lliurat de la pressió urbanística i es comprometem a avançar en aquest objectiu, responent així a la demanda continuada i ferma de la ciutadania per defensar el nostre patrimoni natural i la memòria històrica de la ciutat. Torre Negra té uns valors històrics, socials i ecològics únics que cal preservar. És un espai molt estimat per la ciutat i de gran afluència ciutadana que vincula el passat agrícola al present de la ciutat en relació amb la natura i el futur de conservació d'espai natural i agrícoles com de forma com a forma d'afrontar l'emergència climàtica. Contenir l'expansionisme urbà és també una forma de garantir la protecció d'un espai símbol de la identificació col·lectiva de Sant Cugatencs i Sant Cugatenques. Actualment, la protecció de Torre Negra segueix la via urbanística amb una modificació del Pla General Metropolità que està recorreguda novament davant dels tribunals. A partir s'han de comprometre a defensar aquesta figura de protecció fins a l'última instància judicial i, si escau, buscar altra forma per garantir la preservació de Torre Negra, informar la ciutadania i les entitats interessades del pas que es facin per aquest propòsit. La compra de l'edifici i els terrenys de Torre Negra per part de l'Ajuntament és una declaració d'intenció important, però que no garanteix la protecció del conjunt de l'àmbit. La masia fortificada ha de tenir uns usos que encaixin amb la protecció del seu entorn, així com ser un espai de divulgació històrica i natural. Uns usos que s'han de treballar conjuntament amb la ciutadania i els actors implicats en la defensa de l'àmbit.
Bona tarda, regidors i senyora alcaldessa. Continuo. Entre Sant Cugat i Cerdanyola, Torre Negra també és un dels valors naturals d'interconnexió biològica entre els parcs naturals de Collserola i Sant Llorenç del Munt, esdevenint conjuntament amb la Plana del Vallès i la Serra de Galliners una zona de pas de molts mamífers, aus, així com espais amb una flora i fauna específiques. És també una rodalia del mosaic forestal i agroecològic, clau en la gestió forestal, la prevenció d'incendis i l'aposta per l'agricultura de proximitat. La Riera de Sant Cugat, o la Riera Major, és l'eix natural vertebrador d'aquest espai. És per això que cal una gestió conjunta de les administracions que tenen incidència en aquest Ajuntament de Cerdanyola i Sant Cugat, igual que el Parc de Collserola i també la Generalitat de Catalunya. La protecció de Torre Negra és complexa, es remunta més de 25 anys enrere, requereix d'un esforç de tota la ciutadania, dels agents socials, polítics, institucionals i econòmics. Instem els partits a fer una aposta integradora en la seva convocatòria ferma en el seu propòsit, protector i defensa de l'interès comú, també la creativitat de buscar una solució a la incertesa i la judicialització d'aquest cas. Per això demanem el seu compromís per treballar de forma unitària entre els partits polítics, la ciutat, els agents, tot tipus d'activitats a Torre Negra i les institucions abans esmentades. Per aconseguir l'objectiu de protegir l'àmbit també, s'han de comprometre a felicitar la participació ciutadana en les discussions i la presa de decisions sobre aquests temes. Això ho signa Comissió Pia d'en Xandri més 25 i els col·laboradors doncs, del Club Muntanyenc, el Club de Natura, el Fidaifur, el Polen i l'Edicions Fogatenc. I aquí tinc una mica d'eslògan que m'han posat: no volem ni cases ni vials a Torre Negra i rurals. Ahir vaig estar en un poble i vaig treure un lletrero que era molt maco. Posava: sols el poble salva el poble. El poble ha salvat el Pia d'en Xandri. El poble us ha ajudat a salvar a Torre Negra. I el poble serà el que salvarà la queixalada que ens van fer a Collserola. Moltes gràcies per la seva atenció.
Moltes gràcies. Tinc entès que vosaltres també demanàveu la intervenció dels grups per, no, per manifestar-se a favor de... o sigui, per adherir-se a això, no em sortia la paraula, per adherir-se concretament al manifest. Faig la ronda perquè els grups expressin si s'adhereixen a aquest manifest. Els hi sembla bé? Perfecte.
Aquesta intenció perquè tothom això vagi a bon fi.
Molt bé, doncs ara si us sembla fem aquesta ronda perquè cada grup municipal pugui expressar si és convenient a l'adhesió en el manifest, a banda de que evidentment després tothom entri el QR i faci per escrit el que calgui, eh? Estem entesos, d'acord. Molt bé, per part de Ciutadans.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. De veritat que no sé per què vostès diuen que nosaltres no ens hem sumat. De fet, era una cosa que hi havia sobre de la taula que s'havia de portar com a institucional. Al final, nosaltres vam dir que hi donaríem un cop d'ull directament, però al final la decisió, qui fa l'ordre del dia no és Ciutadans. és l'equip de govern. Llavors, si vostès han de mirar algú, són ells. Nosaltres, per suposat, que donarem suport a aquesta iniciativa. Però el que no entenc és perquè vostès tenen aquesta mala informació del que nosaltres hem dit o hem deixat de dir. Ja li dic aquí que nosaltres li donarem suport i li volíem donar suport com institucional, com hem fet en altres quatre punts que hi ha a sobre de la taula. De totes maneres, repeteixo, qui fa l'ordre del dia no és Ciutadans i tampoc és Junts, és l'equip de govern. El nostre suport i moltes gràcies per la seva intervenció.
Gràcies, senyor Ciprián. Per part de Junts, senyora Fortuny.
Moltes gràcies, Silvano i Pepe i tota la gent que us acompanya en aquest manifest. Ja us avanço, com pot ser d'una altra manera, que Junts per Sant Cugat, cadascun dels regidors i les regidores, doncs, ens adherim en aquest manifest, però sí, doncs, per respecte, hem col·legiat una intervenció que faré jo, i la primera cosa que us volem dir és això, justament, no? Gràcies, entitats, per aquest compromís de tants i tants anys en la defensa d'aquest espai natural, però sobretot en defensa de la nostra estimada Torre Negra. Gràcies també, doncs, per insistir en que això d'una manera o una altra, doncs, pogués ser debatut, parlat, no?, en aquest ple de la ciutat, i gràcies, per tant, per aquest manifest. Estem parlant també d'aquests 25 anys, bueno, del Pi d'en Xandri. Estem parlant del Pi d'en Xandri, un punt de trobada per la marxa infantil, un punt de trobada, bueno, depenent del recorregut, un punt de trobada pel dia de Sant Medir, un punt de trobada per tots aquells santcugatencs i santcugatenques que tant ens agrada anar cap a Sant Medir o cap a Camp Borrell. Un Pi d'en Xandri que va patir un atac que el va convertir, malauradament, però que en positiu el va convertir en un símbol de la ciutat, aquest símbol de lluita, de compromís per Collserola i per Torre Negra. I un arbre, un pi, doncs, que ens identifica també com a ciutat. L'hem vist i el veiem a molts llocs, a les samarretes, als llibres, a les portades, tants i tants nens, ara el Silvano feia així, que han fet dibuixos d'aquest pi, que en un moment donat també van poder fer, doncs, una exposició al respecte. I lluny de destruir el pi, doncs, els agressors el que van fer és convertir aquest pi en un símbol, d'aquesta ciutat, en una icona de lluita, de revolta, en un símbol i una icona d'identitat. La protecció de Collserola i arrel del vostre manifest, doncs, ha de ser una prioritat. Ha de ser una prioritat, governi qui governi. Ha de ser un compromís de tots els governs de la ciutat. I en els pitjors embats, i n'hi han hagut molts, hem estat capaços de remar a l'hora. I per tant, prenem també aquesta petició vostra de continuar remant a l'hora. I no ha estat fàcil. Vosaltres sabeu que, i tots els regidors i regidores saben, doncs, que cada modificació urbanística que ve en aquest plenari, cada modificació urbanística, doncs, que és impugnada. I això, doncs, ens frena moltes coses, ens frena inversions importants per la ciutat, ens frena la gestió, i són lluites jurídiques, però que sense cap mena de dubte, doncs, han de ser lluites compartides. Vaig acabant. Com a portaveu i en nom dels meus companys regidors i regidores de Junts per Sant Cugat, refermem el nostre compromís per la protecció de Collserola i singularment i especialment per Torre Negra. Refermem que no volem que sigui urbanitzat. Per això vam votar a favor de la compra de Torre Negra, i és un pas endavant, però no n'és la garantia. Per tant, hem de continuar treballant plegats, institucions, entitats, ciutadania, el poble, el poble que comentàveu. 25 anys, que sembla que va ser ahir, però han passat anys. 25 anys de la història, bé, m'agradaria dir de la força d'un arbre, doncs, que és tenaç, és lluitador, és un reconeixement també a les persones grans que compleixen 100 anys a la nostra ciutat, que se'ls entrega justament, no?, el Pi d'en Xandri, com a reconeixement a la seva força, a la seva tenacitat i a la seva longevitat. I bé, doncs, nosaltres també hem volgut compartir un eslògan: llarga vida al Pi Gros d'en Xandri. Moltíssimes gràcies per la vostra implicació, el vostre compromís i la vostra lluita. La compartim.
Molt bé, gràcies, senyora Fortuny. Per part de la CUP, senyora Gibert.
Molt bé, moltes gràcies per ser aquí. És un plaer de rebre'ls i de sentir l'enèsim manifest que els motors de la societat civil organitzada plantegen com a repte les institucions i el conjunt de la societat per seguir defensant el que creiem que és un bé comú, és un bé comunitari i és un bé, evidentment, doncs, ecològic i que té un valor per tots i totes inqüestionable. Nosaltres, evidentment, també ens hi sumem gustoses, i érem fa 25 anys, en un consens que creiem que és un dels consens més amplis i històrics que ha tingut en aquesta ciutat, i que fins i tot aquelles persones que han anat arribant s'han sumat a aquest consens, ha sigut difícil franquejar-lo. En defensa, com deia, d'un valor ecològic i comunitari, però també en defensa de la capacitat que ha de tenir un poble, una ciutat, per determinar-se i dir doncs no a l'especulació o fins aquí, o això creiem que és més important. L'especulació no ho pot regir tot. I jo recordo que era un moment en què hi havia doncs grues de pertot i semblava doncs que no, Sant Cugat creixia cap a tot arreu, semblava no, que Sant Cugat creixia per tot arreu, i realment la defensa d'aquest espai va ser un tancament en banda de dir per aquí no passem i no passem, no passareu, i efectivament doncs es va aconseguir. Jo crec, sospito que estem en un punt d'inflexió com a ciutat, no comparteixo el fet de que estiguem en un punt pitjor, crec que com a ciutat i amb l'Ajuntament com a punta de llança en totes aquestes batalles que esmentava la Carmela, que són feixugues en el dia a dia, que no és un adversari qualsevol, sinó que té una incidència important en el fer públic i en la cosa pública, i per tant doncs és una batalla que nosaltres tenim molt present. Crec que estem en un punt d'inflexió important, però també sospito, com en qualsevol defensa de bé comunitari, que ha de ser precisament i sobretot la ciutat, amb els seus veïns i veïnes organitzades, amb els seus anhels i amb la seva capacitat de defensar el que creuen que és just i que és comú. Simplement agrair-los també doncs que segueixin fent de motor, que segueixin fent de xarxa, d'aquest nus i xarxa amb tots els veïns i veïnes de la ciutat, que no hagin defallit, que segueixin aquests 25 anys no, dempeus, que es diu, i nosaltres ens hi sumem gustoses i convençudes doncs que aquesta petita batalla pel nostre patrimoni arribarà un dia que s'acabarà. Gràcies.
Molt bé, gràcies, senyora Gibert. Per part del PSC, senyor Soler, endavant.
Sí, molt bona tarda. Primer de tot, agrair a totes les persones que ens acompanyen, sobretot en aquest punt, no? I sens dubte, com saben, el Partit dels Socialistes de Catalunya no ha vacil·lat mai en el seu compromís absolut i ple en la preservació de Torre Negra. I vam estar al costat fa 25 anys, i estarem al costat 25 anys més i els que faci falta per la preservació d'aquest entorn. Com dèiem, 25 anys després continua inalterat el nostre compromís. És diàfan, és clar, és nítid, n'hem pogut parlar amb els diferents actors i persones que heu estat al front d'aquesta lluita en aquest moment, i per tant el nostre suport. I com a govern doncs també estem treballant perquè això sigui possible. I mostra d'això doncs ha estat, diguéssim, quasi l'obsessió per intentar comprar la Torre Negra, perquè formés part d'una taca de la preservació d'aquest entorn i d'aquest espai. Sabem que això forma part potser més d'una qüestió simbòlica, però vosaltres mateixos aquest dissabte vareu poder llegir un manifest a la pròpia falda de la masia de Torre Negra, i per tant reivindicant el valor que té no només el Pi d'en Xandri, sinó també la masia de Torre Negra i tota la preservació de l'entorn. Com a PSC volem posar també en valor, i crec que avui es pot posar en valor, la lluita de la societat civil, entitats i persones individuals. Fa 25 anys doncs van emprendre aquesta lluita i continuem empenyent. I per tant ens queda molta feina a fer per aquesta preservació absoluta de l'entorn. I celebro que hem escoltat paraules que en el passat mandat doncs es va trencar aquesta unitat d'acció política des del consistori. Ara sembla que hem recuperat aquesta unitat política de totes les forces polítiques, veient i sentint les paraules que hi ha en aquesta assegudes aquí. Per tant, això també ho celebrem, i crec que és de posar en valor que de nou els partits polítics que tenim representació en el ple del consistori doncs mostrem el nostre suport. Per tant, compromís ferm amb la preservació de l'entorn de Torre Negra és i ha de ser una prioritat per tota la ciutat i per tota la ciutadania, així ho entenem, i per això hem de continuar aquesta lluita, per això heu de continuar aquesta lluita. Moltes gràcies i ens adherim, com no pot ser d'una altra manera, a aquest manifest que heu escrit. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Soler. I finalment, per part d'Esquerra Republicana, el senyor Duc, endavant.
Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a totes les persones que ens acompanyen en aquest acte reivindicatiu i de ciutat. Agraïm especialment la presència dels membres de la Comissió del Pi d'Enxandre més 25 i la lectura del manifest que han fet. Alguns dels membres que ens acompanyen avui ja van participar dels actes de la setmana passada i també hi eren fa 25 anys, impulsant la defensa de la Torre Negra i els seus rodals. Avui, passat tot aquest temps, segueixen empenyent per no oblidar-nos que el procés encara no ha finalitzat. Moltes gràcies per ser-hi sempre. Aquí voldria fer un incís amb el comentari que ha fet el Silvano de que després de tot aquest temps ho consideren un petit fracàs que encara estiguem aquí. Jo m'agradaria veure-ho de l'altre costat, si no, i per tant no com un fracàs sinó com una victòria, que després de tant de temps doncs, encara no s'hagi posat ni un totxo a la Torre Negra. Per tant, estem guanyant un partit, segurament, no? L'altre dia es va fer el símil amb el futbol per 1-0, segurament molts haurien volgut fer per golejada, però estem guanyant per 1-0 i s'està acabant el partit, una mica estil italià, a més, per tant jo crec que anem pel bon camí i que segur que ens en sortirem. Avui ens trobem aquí a la sala de plens de l'Ajuntament, el lloc on es prenen les decisions més importants del present i del futur de la ciutat, i després de 25 anys ens hi trobem un cop més per reformar el compromís de tots els partits polítics i especialment el que Esquerra Republicana ja va adquirir en aquell moment. El compromís de preservar per sempre els rodals de la Torre Negra, aquest espai tan estimat pels santcugatencs i santcugatenques del procés d'urbanització que es volia tirar endavant per especular amb la construcció d'habitatges, passant per alt que l'habitatge és un dret i no un bé de consum. Sant Cugat té una alta qualitat de vida i en part és gràcies a la voluntat col·lectiva per preservar l'entorn natural on vivim i entendre que aquest forma part de la nostra identitat. Esquerra Republicana i amb l'alcaldessa de Sant Cugat al capdavant, la Mireia Ingla, ens comprometem a preservar i millorar aquesta qualitat de vida que tenim. Un pas molt important ha estat precisament la compra de la Torre Negra per posar-la al servei de la ciutat i dels seus veïns i veïnes. Un símbol de la lluita d'aquests 25 anys per preservar allò que som i allò que volem ser. Un lloc per no oblidar d'on venim i també la porta de Sant Cugat al nostre estimat Parc de Collserola. Els processos judicials oberts avancen a poc, però estem contents de la seva evolució, ja que les últimes sentències estan sent totes a favor de l'Ajuntament i, per tant, ens apropem a la preservació definitiva de l'espai. Potser ben aviat tindrem una altra notícia a celebrar. En qualsevol cas, seguirem al peu del canó i no defallirem fins a aconseguir l'objectiu. Com deia la pancarta de fa 25 anys, no volem ni cases ni vials a Torre Negra i Rodals. Gràcies.
Molt bé, gràcies senyor Duc, moltíssimes gràcies. Crec que ha estat un èxit aquest posicionament, aquesta adhesió per part de tots els grups del ple, cosa que celebrem i esperonem que hi hagi moltíssimes més adhesions a través d'aquest codi QR. Amb aquests 25 anys ens hem modernitzat certament, no? I ara a través d'un codi QR ja podem fer una adhesió i per tant no hi ha excusa que tothom pugui fer-ho. Moltíssimes gràcies als representants de la comissió, felicitats per la feina i seguim. Molt bé, doncs ara passem a la següent paraula, el senyor Marcos Rodríguez. 2 minuts, senyor Rodríguez, ja ho sap, perquè és habitual i per tant sap que en 2 minuts li diré que ja no té més temps. Endavant.
Bueno, amb permís, un petit encís. Aquí hi ha hagut intervencions de bastant més temps, o sigui... No he començat encara. Bona tarda. No, començo ara. Espera, traurem el cronògraf per cronometrar, perquè si anem així, tenim que cronometrar. No, tinc la paraula, senyora Ingla. La setmana passada convocó una rueda de premsa con cobertura de Televisión de San Cuat, donde presumía de los buenos resultados en materia de seguridad, engañando de nuevo a los ciudadanos. Según los últimos datos oficiales del Ministerio Interior para San Cuat, las agresiones sexuales con penetración se han incrementado un 150%. Los hurtos se han incrementado un 29%. Los robos con violencia e intimidación, un 98%. Los delitos relacionados con el tráfico de drogas, un 18%. ¿Cuándo va a dejar de mentir a los ciudadanos y se va a incrementar considerablemente la dotación y recursos de la policía local y solicitar a su grupo político en la Generalitat el incremento de Mossos en nuestra ciudad? Esto es la primera pregunta. Por otro lado, ahí en este pleno hoy se ha debatido de nuevo la colocación de una pancarta que viola de nuevo la neutralidad de este edificio público de todos los ciudadanos, malgastando recursos económicos y tiempo para apoyar a unos delincuentes golpistas condenados e indultados posteriormente. ¿Cuándo va a resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos de Sant Cugat, preocupados por su seguridad, los impuestos y tasas excesivas, la suciedad, la falta de iluminación, la falta de mantenimiento y deterioro de aceras y calles, la afectación a sus negocios y vida por la zona de bajas emisiones y la anella verde o el caos circulatorio en horas punta? Esto es lo que espera el ciudadano que debatan y resuelvan aquí en los plenos. Menos mociones para adherirse a la hora del planeta o mociones para colocar pancartas y más soluciones.
Molt bé, el felicito perquè ha clavat els dos minuts. Per tant, doncs veu, veu tant dir i al final resulta que els ha clavat. Senyor Rodríguez, ja li he dit en altres ocasions, vull dir, aquí no es pot venir a mentir. Per tant, entri a les dades de Mossos d'Esquadra, no me les invento jo les dades. Si vostè vol descriure el panorama de Sant Cugat, com que això és, i no vull posar un exemple, perquè ningú es mereix que ara jo poso un exemple d'una societat o d'una ciutat que tingui aquesta situació que vostè acaba de descriure, doncs ho continua fent i mantint en aquest ple una altra vegada. Però nosaltres no li donarem aquí l'oportunitat que ho continuï fent i, per tant, no em demani que jo li passi dades correctes perquè les té. És evident que l'altre dia, i vostè ho sap i ho ha dit, vam presentar aquestes dades, entren al web, entren les dades, Mossos d'Esquadra, policia local, fins i tot hi ha policia nacional i guàrdia civil, que aquesta segur que a vostè encara li agradaran més, i pot mirar perfectament quines són les dades de seguretat o d'inseguretat a Sant Cugat. D'acord? Moltes gràcies, senyor Rodríguez. No té torn de rèplica, senyor Rodríguez. No té dret a rèplica, senyor Rodríguez. No li dono dret a rèplica, perquè vostè només ve aquí a mentir. Senyor Rodríguez, segui, sisplau. Senyor Rodríguez, segui. Segui, senyor Rodríguez, ja ho ha dit això. Seguim amb el senyor Marc Marimon. Senyor Marimon, endavant, té la paraula.
Hola, bona tarda. En primer lloc, donar-vos l'agraïment per ser aquí. Soc el Marc Marimon, representant d'un dels blocs de veïns d'Antònia Solanell, Josep Irla i Josep Terradellas, comunitats que són gestionades per l'empresa Testa Residencial. Com bé ja es va comentar en l'últim ple, les 86 famílies que vivim en aquests edificis hem rebut la notificació del canvi de l'empresa subministradora d'aigua calenta i calefacció, canvi que suposa una triplicació i una quadruplicació del cost d'aquest subministrament, no? Testa ens notifica que no tenim cap més remei que adherir-nos a aquest canvi. Després de la pregunta que es va formular a l'anterior ple sobre quin paper jugava l'Ajuntament i Promusa davant d'aquesta situació que estem vivint i que es contestés que poca cosa té a fer l'Ajuntament i que simplement ens podeu donar un suport i una ajuda, això ha generat una sèrie de dubtes entre els veïns que m'agradaria avui proposar aquí. En primer lloc, ens agradaria que se'ns clarifiqués una miqueta quina és la relació que hi ha entre l'Ajuntament de Sant Cugat, Promusa i Testa Residencial o les antigues propietats d'aquests edificis, ja que, tot i ser habitatges d'HPO de gestió privada, per poder-hi entrar els veïns que estem en aquestes comunitats, se'ns exigeix que estiguem, primer de tot, empadronats amb cert temps de previ a poder entrar en aquests habitatges, doncs empadronats aquí a l'Ajuntament de Sant Cugat, per tant l'Ajuntament de Sant Cugat hi forma part. Després també se'ns exigeix que estiguem inscrits en el llistat de Promusa, per tant entre els veïns estem veient que hi ha cert protagonisme per part d'aquests dos organismes i ens agradaria, doncs, entendre bé aquesta relació que existeix entre tots tres. I per últim, entre els veïns també ens agradaria que es concretés d'una forma més precisa i exacta en quin tipus d'ajuda comptem per part de l'Ajuntament i per part de Promusa davant d'una situació en la qual estem afectats 86 famílies davant d'uns habitatges que suposadament eren d'HPO i que cada vegada tenen, o estem davant d'una situació que tenim més pressió per part d'aquesta empresa, segons l'empresa privada totalment, i que volem que l'Ajuntament, o Promusa en aquest cas també, agafi la responsabilitat d'ajudar-nos d'una forma més concreta. Gràcies.
Molt bé, gràcies a vostè, senyor Marimon. Li passo la paraula a la tinenta alcaldia, la senyora Núria Gibert.
Val. En primer lloc, senyor Marimon, moltes gràcies per venir al ple. Jo crec que accions com aquestes també ajuden, diguéssim, a conèixer la situació, per la qual ja l'aviso doncs, que aquest equip de govern, sé que ho saben, però estem fent seguiment important perquè ens preocupa i força. Per no dir que pensem que és una situació completament indesitjable i promoguda, no? I que té uns interessos molt clars darrere, que és la maximització del benefici, que per nosaltres és una contradicció de facto amb la protecció de l'habitatge. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que hem estat avaluant, d'alguna manera, especialment amb el tinent d'alcaldia d'habitatge i amb l'empresa de Promus, que ara li explico les especificitats, és que aquí darrere doncs, hi ha, efectivament, com vostès saben, un fons voltor que està actuant pel que ens sembla, pel que hem vist dins dels marges de la llei, però maximitzant o van a maximitzar el benefici. En què nosaltres podem entrar i entrarem de manera decidida i hem entrat de manera decidida i sense vacil·lacions en quan s'infringeixi alguna de les lleis que nosaltres per competència podem alertar. En el cas de l'avís que els van fer de tall de subministrament, m'imagino que ho sabran, hem parlat amb altres interlocutors, nosaltres immediatament vam fer un avís a l'empresa propietària, al subministrador i al manteniment, que si aportaven, duien a l'efecte aquest tall de subministrament, nosaltres immediatament obriríem expedient i l'enviaríem a l'Agència Catalana d'Habitatge, que és qui té competència perquè dugui a terme les sancions corresponents d'acord amb la llei contra la pobresa energètica. És a dir, a nosaltres ens toca estar amatents, nosaltres entenem que som l'administració local més propera i per tant qualsevol vulneració dels seus drets més elementals estarem amb vostès. Ara, aquelles coses que estan dins de la llei però que a nosaltres ens semblen èticament reprovables però que ens trobem una miqueta lligats com vostès, doncs també estarem amb vostès però intentant estudiar doncs, la millor manera de com hi podem fer cap. No? Quan vostès parlaven d'aquesta relació Promusa, Testa, si no recordo malament, i Ajuntament, senzillament és que dins del conveni que es va fer en el seu moment, que és un conveni segurament no prou blindat en el seu moment, es dota d'habitatge de protecció oficial, que no és una cosa que pugui fer Promusa, sinó que fa l'Agència, si no recordo malament, Catalana d'Habitatge, i una de les exigències és que aquest concurs es faci amb les bases de Promusa, que vol dir que no hi hagi, per exemple, dos circuits d'accés a habitatge de protecció oficial en una mateixa ciutat, que seria molt estrany i generaria doncs, duplicitats i donaria disfuncions que no vindrien al cas. Aquesta és la participació de Promusa, clar, com vostè deia, és gestió privada, no? És una gestió plenament privada. I llavors, a partir d'aquí, són casos que existeixen amb aquesta protecció oficial, amb uns barems, diguéssim, dins de la legalitat, però amb una gestió privada, que en aquest cas doncs, està anant molt, moltíssim, d'una manera molt bestial, a maximitzar el benefici en tot allò que pot i fins i tot segurament doncs, a generar incomoditats a les persones que hi són per intentar maximitzar, no? I això per on vagi. Crec que això és el que els hi volia comentar. Nosaltres sé, tenim una reunió aquesta setmana, jo entenc que vostès estan ben coordinats i que treballen, diguéssim, tots els veïns i veïnes. Ho dic perquè nosaltres a vegades parlem amb un interlocutor, a vegades parlem amb un altre, volem partir de la premissa que vostès estan coordinats perquè entenem que són moltíssima gent. Llavors, tota la informació que els donem, evidentment, doncs, la poden compartir. Avui també doncs, és una bona ocasió perquè sigui pública. I dir-los que nosaltres, com vostès, doncs, estem pensant de quina manera podem fer-los suport, no? Més enllà de les coses que ja hem fet.
Molt bé, gràcies, senyora Gibert, senyor Marimon. Ho deixem aquí, gràcies. Molt bé, i finalment la darrera intervenció. Malauradament no hi haurà lloc per més intervencions de les persones que no hagin entrat una instància. És per part del senyor Jaume Engerri. Senyor Engerri, té la paraula.
Moltíssimes gràcies. La meva intervenció és una intervenció atemporal. És una intervenció contra la repressió política a l'independentisme. El bisbe Desmond Tutu ens va ensenyar a evitar la indiferència com un dels mals per a la convivència de les persones en comunitat. Si ets neutral en situacions injustes, deia Tutu, de fet estàs escollint el bàndol de l'opressor. De l'1 d'octubre de 2017 ençà, les institucions espanyoles han abandonat el diàleg polític amb una part majoritària de la ciutadania de Catalunya i han posat els serveis secrets, la Policia Nacional, la Guàrdia Civil, l'Administració d'Hisenda, el Tribunal de Comptes i tot l'aparell judicial fins a la cúpula del Tribunal Suprem a reprimir l'independentisme català. L'Estat espanyol no vol reconèixer el dret a decidir que, d'una forma pacífica i massiva, ha estat el moviment cívic més important de l'Europa de les primeres dècades del segle XXI. I ha respost amb presó, forçant l'exili, construint acusacions falsejades, infringint sofriment a moltes persones pel sol fet de defensar la independència de Catalunya. La repressió pretén coaccionar amb la por, dividir la societat a partir del sofriment dels líders polítics i les seves famílies, del sofriment dels líders socials i les seves famílies, del sofriment dels líders de la resistència i de les seves famílies, perquè sí, hi ha sofriment. La pitjor repressió, la més extensa numèricament en aquests primers decennis del segle XXI a Europa, a un moviment pacífic. Hi ha persones i grups polítics que han escollit ser en el bàndol de l'opressor. Les entitats ADIC, Associació en Defensa de les Institucions Catalanes, Amnistia i Llibertat, l'Assemblea de Sant Cugat, Fri Romeva i Òmnium de Sant Cugat, hem escollit no ser neutrals. Hem escollit denunciar la repressió que pateixen i que han patit més de 3.300 persones i les seves famílies per la defensa de la llibertat de pensament, la defensa de la independència de Catalunya. Avui la nostra intervenció serà breu, només per explicar que hem après a ser persistents en la denúncia de l'opressor, perquè cada vegada que fem una denúncia l'opressor queda més nu, menys justificable. Aquest ple va retirar la medalla d'or de la ciutat al rei Juan Carlos, malgrat que la Fiscalia arxivi els clars indicis de corrupció de Juan Carlos I, el sentiment majoritari a la ciutat és que l'actual monarquia espanyola no aprova com a sistema democràtic amb separació de poders i de respecte als drets fonamentals de les persones.
Hauria d'anar acabant, senyor Gerri, sisplau.
Gràcies. Amb denúncies va començar a ser insalvable el franquisme sense Franco. Malgrat els intents de fer callar l'opinió majoritària dels càrrecs electes d'aquest ple, amb amenaces de repressió judicial, malgrat l'advertiment de sancions continuades i extorsionadores al patrimoni personal de l'alcaldessa, malgrat tots els recursos que l'opressor intenti contra la repressió, no callarem. Contra la repressió continuarem decididament alçats fent-ne denúncia pública. I arribarà un moment, més d'hora que tard, que aquest ple votarà contra la repressió política i vostès s'hi hauran de pronunciar. Defensar la llibertat no és ni fàcil ni còmode. Ens ho ensenyava George Orwell, que deia: la llibertat és el dret a dir allò que els altres no volen sentir. Hem après de la llibertat en tantes i en tantes lluites que sabem que la guanyarem. Manllevant els versos d'en Raimon, ens sabem invencibles, perquè qui ha sentit la llibertat té més forces per viure. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Gerri. Moltes gràcies, senyor Anjarri, i la resta d'entitats que signen aquest manifest. I, malauradament, el que deia al començament, si no hi ha més temps per fer més intervencions, hem acabat totes les intervencions que han entrat per instància, així que deixem l'audiència pública aquí mateix i moltíssimes gràcies. I seguim amb el ple.